Començarem. Bona nit, benvingudes, benvinguts. Comencem excusant la presència de dos regidors, un company del PSC que segueix de baixa encara i també un company de PDeCAT, tots dos per motius de salut. Per tant, esperem que tots dos millorin ben aviat i que els tinguem aquí amb nosaltres ben aviat. Comencem per la part resolutiva, l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Comencem amb el punt 1.1, que és l'acte de l'11 de desembre de 2017, que és el ple extraordinari número 12. Si no recordo malament, aquesta acta era la que deien que hi havia una part que no s'escoltava i em fa l'efecte que llavors es va fer les comprovacions i deien que sí, que hi era tota sencera. Està bé, ara?
Sí, sembla que sí.
Molt bé, doncs no sé si tenen alguna cosa a dir.
Bé.
L'aprovem. Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat. I després el 1.2, que és l'acte del 23 de juliol del 2018, que és el ple ordinari número 6. No sé si tenen alguna esmena a fer o qualsevol comentari d'aquest acte.
No, cap.
Vostès tampoc? Molt bé, doncs queden totes dues actes aprovades per unanimitat. Passarem a les propostes d'acord dins del punt d'alcaldia. El punt 2.1, que és l'aprovació de la finalització de la reserva de freqüència de Ràdio Caldetes. Sí, la senyora secretària vol llegir la part dels acords.
El primer punt diu finalitzar la reserva de freqüència que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac va sol·licitar per a la posada en marxa de Caldes Ràdio l'any 2002. Segon punt és renunciar a la prestació del servei de ràdio municipal FM. I tercer, ordenar la intervenció municipal que liquidi al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital la taxa corresponent al domini públic radioelèctric de l'anualitat 2018, que és un import de 100 euros, expedient D de la Direcció General B 95-38-142. Quart, comunicar aquest acord a la Subdirecció General d'Ordenació d'Espai de Comunicació Audiovisual de la Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, Caldes d'Estrac, 24 d'octubre.
Molt bé, de fet es tracta una mica de finalitzar un tràmit que ja es va iniciar el 2011. La comissió de govern a la Junta del 10 de novembre de 2011 ja vàreu prendre aquest acord, perquè sigui no es va arribar a formalitzar. Per tant, vist que aquesta emissora doncs, està en desús des de fa anys, per molt que són 100 euros anuals, evidentment ni que en fos un, si és un diner públic que no l'estem utilitzant per res, doncs anem a acabar de formalitzar aquesta sessió. Si tots hi estan d'acord. Sí? Molt bé, doncs aprovem aquest acord per unanimitat. I passem al segon punt, el 2.2, que és donar compte de la renúncia dels jutges de pau i del seu substitut i l'inici de l'expedient per la seva substitució.
El punt primer diu tenir per cessats el senyor Joan Avilés Gil i Héctor Seguí Pons en els seus nomenaments com a jutge de pau i jutge de pau substitut, respectivament, del municipi de Caldes d'Estrac amb efectes 31 d'octubre 2018. I el segon, iniciar un nou procediment pel nomenament de jutge de pau titular i substitut de Caldes d'Estrac amb la publicació dels corresponents anuncis al butlletí oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis a la seu municipal. Tercer, sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament en caràcter accidental d'un nou jutge de pau amb efectes 1 de novembre 2018 i fins al nomenament per part del ple d'aquest ajuntament d'un nou titular i substitut. Notificar al present d'acord als interessats, al jutjat de primera instància de Mataró i a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els efectes adients amb la certificació de l'acord del ple municipal i de les renúncies que consten en aquest expedient.
Doncs vist que encara de fet faltarien uns mesos perquè s'acabés aquest mandat, tant el senyor Joan Avilés com el seu substitut, el senyor Héctor Seguí, renuncien per una qüestió de salut, d'edat i de salut. El senyor Joan Avilés s'inquieta molt de que té la sensació que no pot arribar a donar tot el que voldria i simplement és per això. Ells estaven una mica amoïnats per si avui no ho acceptàvem i li hem dit que evidentment és una qüestió de salut i que ho acceptaria. Es posarà en marxa el procediment per buscar la nova persona. Intentarem que sigui el més àgil possible. També hem parlat amb la coordinació de jutjats de pau per explicar-los el cas i mirarem que s'agilitzi perquè si no es pot arribar a allargar 3 o 4 mesos.
Sí, vale. Bé, sí que val la pena doncs, esmentar que el fins ara jutge de pau, el senyor Joan Avilés, des del primer dia doncs, s'ho va prendre amb ganes, va dedicar fins i tot a estudiar la legislació aplicable i ha demostrat en diverses ocasions, fins i tot en judicis de faltes assistits, òbviament, pels juristes de l'Ajuntament, doncs, la seva predisposició i voluntat a treballar per aquest municipi desinteressadament. Ho ha fet en diverses ocasions, sobretot també en els casaments doncs, que ha anat oficiant i certament lamentem que hagi de plegar abans de temps i per tant estarem amb l'equip de govern per poder trobar una substitució el més aviat possible.
Exacte.
I igual podem dir doncs, del jutge de pau suplent, l'Héctor,
sí,
que també va ser acompanyant del Joan Avilés i bé, tots dos feien un pack perquè no deixa que en aquests casos la feina, si es comparteix amb gent que coneixes i que tens al teu costat, és més agradable.
Per això tots dos s'han fet grans de cop
sí,
junts i hem de buscar seus substituts. Doncs molt bé, ho aprovem per unanimitat. I passem al punt 2.3, que és l'aprovació de l'aplicació d'increment de retribucions funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. Aquest increment ve donat per la llei 6/2018, el 3 de juliol dels pressupostos generals de l'Estat per l'any 2018, després de seure a la taula de negociació amb sindicat, amb els representants dels treballadors, doncs vam acordar fer aquest increment de 1,5% des del mes de gener fins al mes de juny. La llei diu que es pot fer un increment no superior a l'1,5%, evidentment també és un percentatge molt petit, llavors s'ha fet aquest increment. Després, des de juliol fins a desembre, en aquest 1,5% se li suma un 0,25% arrel de l'increment del PIB, que fa que aquests mesos cobrin un 1,75%. A més, en el cas dels ajuntaments amb superàvit, també es pot, hi ha un augment addicional d'un 0,30%, que aquest anirà destinat en els complements específics. Es pot triar a on es vol destinar, i en aquest cas els treballadors i els seus representants van decidir que volien destinar-ho en els complements específics en lloc del fons social. Per tant, si... Ai, no hem llegit els acords. Bueno, ara els llegirem. Llegim els acords i després veiem si estem d'acord o si volem fer algun comentari.
El punt primer és incrementar en 1,5% de gener a juny de 2018 i en 1,75% de juliol a desembre de 2018 tots els conceptes salarials excepte la productivitat del personal funcionari laboral de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. El punt segon, incrementar un 0,30% addicional de la massa salarial destinat al complement específic en el personal funcionari laboral d'aquest Ajuntament de Caldes d'Estrac. Tercer, autoritzar l'alcaldia tan àmpliament com en dret sigui de menester perquè en nom i representació de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac procedeixi a la realització de totes les gestions i actes que signifiquin l'execució de la present resolució. Quart, imputar aquesta despesa en el capítol 1 del pressupost 2018. Cinquè, notificar d'aquest acord als representants sindicals d'aquest Ajuntament.
Val, només afegir que aquest increment tindrà efectes, donarà només en el cas dels treballadors, que els polítics que estem a dedicació no, vull dir que no, a nosaltres no se'ns aplicarà, val? Perquè hem decidit que no. No sé si volen fer algun comentari.
No, perquè després de les rectificacions, bueno, esmenes que es van fer de la comissió, ja estem d'acord, i vist que ho paga l'Ajuntament de Sant Cebrià, nosaltres
encara
no.
Exacte. Estem tots d'acord, llavors? Per tant, queda aprovat per unanimitat. I passem a la part d'Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme. El punt 3.1, que és l'aprovació de la modificació de crèdit número 11/18. Llegirem els acords.
ho explico.
O prefereixen...
Sí?
No ho dic perquè, per no ser reiteratius, les partides en alça i en baixa les expliques, sí. Jo només diré l'acord i detalles, potser el regidor detalli les partides que van a l'alça. Es tracta d'una modificació de crèdit extraordinari, la 11-2018, i el que es proposa és aprovar l'expedient de crèdit extraordinari 11-2018 que cal finançar mitjançant baixes de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent de la corporació. El segon és exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant publicació d'un edicte al BOP i al Toledo d'anuncis d'aquest Ajuntament a l'objecte que es puguin interposar reclamacions que s'estimin oportunes. I tercer, determinar que en cas de no es presenti cap reclamació, l'acord s'entendrà elevat definitivament sense adoptar-ne un de nou. Bueno, que ja està. Els detalls de les partides potser per no...
Sí. Molt bé, hola, bona nit. Doncs comentar que recentment s'ha aconseguit una subvenció per part de la Diputació del 95% de l'import de l'elaboració del POUM, del Pla Urbanístic Municipal. De fet, ja es va iniciar fa un temps i ara es vol reprendre amb l'objectiu de finiquitar-lo, d'acabar-lo. Aleshores, el 95% de la subvenció, com dic, se'n fa càrrec la Diputació, i el cost del 5% que se'n fa càrrec l'Ajuntament són 1.100 euros. Hem creat una aplicació pressupostària nova perquè no estava contemplat en el pressupost inicialment, per aquests 1.100 euros que s'agafen del material de brigada, que hi havia 50.000 euros, es fa una proposta de baixa en aquella aplicació de 1.100 euros, de forma que queda amb 48.900, i dotem de consignació pressupostària aquesta nova aplicació que, com deia, es diu transferència a entitats locals, però al final és per fer aquest pagament a la Diputació del 5% del POUM. Doncs això seria...
Ens en alegrem que es continuï la feina feta, encara que sigui amb un cert retard, però com bé sent habitual, al ser una modificació de crèdit, no provem aquí contractar el POM ni continuar, sinó simplement és una modificació de crèdit, ens abstindrem perquè és una decisió de govern d'on es treguin les partides.
Sí, no sé si volen aclarir alguna cosa més, no? Molt bé, doncs llavors està aprovat per 5 vots a favor i 3 abstencions. I passem al punt 3.2, que és l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 9/2018.
Mercè, vols introduir-la tu o ja ho dic jo? M'és igual, dic com...
Bueno, parlo jo?
Sí? D'acord.
Allà et van anar les versions, l'única...
Sí, sí, sí. Doncs es tracta d'aprovar definitivament una modificació de crèdit que vam plantejar en l'anterior ple, en la qual el que fèiem era... ampliar certes aplicacions i crear-ne de noves utilitzant el romanent de tresoreria, que és l'estalvi, per dir-ho ràpidament, dels darrers anys, doncs dotar per poder fer aquestes inversions. Van patir unes al·legacions per part de PDeCAT que es van resoldre i ens vam reunir amb comissió informativa per resoldre-les. Aleshores, no sé si volen que entrem en el detall hi ha un informe de tresoreria i intervenció en el qual es desestimen les al·legacions i s'informa favorablement i de forma definitiva que la modificació de crèdit és correcta i tira endavant. Aleshores, no sé si vol entrar en el detall d'alguna de les explicacions que s'han donat per part de Tresoreria i Intervenció.
Bé, les al·legacions recullen més o menys el que ja vam dir en el plenari, per tant està recollit en l'acte del ple corresponent. O sigui, els arguments es basen precisament no en la legalitat de l'ús del romanent de tresoreria, no en la legalitat d'ús de creació de partides, sinó en el possible decalatge que pot produir en el líquid de tresoreria disponible fins a final d'any, tot i que en comissió informativa ja els vam advertir, i vam comentar tant la primera com la següent, que si les modificacions haguessin sigut més moderades i no haguessin sigut d'una quantitat tan elevada que posa en risc, i seguim creient que posa en risc la tresoreria, tot i que les alçades que estem no es podran desenvolupar, per tant crec que hauria sigut més adient centrar-se en quatre modificacions i quatre inversions i tirar-les endavant, no repetirem els mateixos arguments que estan recollits. Per tant, seguim pensant amb la nostra visió de que tal quantitat a pagar en 30 dies i executar d'aquí a final d'any doncs és pràcticament impossible, i si es fes realment posaria en risc la tresoreria. Altra cosa és que es fes durant tot un any sencer, i per tant insisteixo, no repetirem els arguments que estan prou recollits en aquí, i sobretot deixar clar, no vam fer al·legacions al procediment sinó en el fons de la qüestió.
Sí, si em permet, sí, de fet... Sí, perdó, ara sí. Doncs, de fet, la resposta a les al·legacions de l'informe de tresoreria i intervenció ja fa referència també al que vostè demana, en aquesta preocupació que té, ja no només de la forma i més del procediment. Per donar algunes dades, bueno, es donaven dades de que la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes a data de final de setembre, ara recents, són, la diferència és millor, és més gran que la que era l'any passat en aquelles dates. També hi ha fons líquids suficients com per fer front a, inclús si es realitzés la totalitat d'aquests 445.000 euros en el propi any. Això ho diu també el tresorer. Vull dir, no és una cosa subjectiva ni nostra ni de més. Però bueno, que tot això ja està abordat en la resposta.
Bé, en tot cas, si volem entrar en quatre detalls, certament els ingressos venen a ser similars, però el pressupost, no oblidem que és quasi un 13% més que l'any anterior. Per tant, a data d'avui, els drets reconeguts, i per tant allò que està reconegut com a ingrés, és sensiblement superior en números absoluts, però en canvi representa només el 72,82% del pressupost, quan en les mateixes dates de l'any passat representava quasi bé el 80%. Hi ha una diferència importantíssima. No només aquesta diferència la notem a data de 30 de setembre, sinó el fet que els ingressos reconeguts, IBIs, escombraries, vehicles, tots aquests rebuts ja han estat girats i estan reconeguts com a drets de l'Ajuntament, com a ingressos futuribles. Alguns ja s'han realitzat, altres no. I si mirem les dades dels tres últims mesos de l'any 2017, les despeses més o menys oscil·laven sobre el 1.085.000 euros, quan resulta que els ingressos en prou feines superaven els 400.000. Per tant, aquesta preocupació la tenim, perquè tan sols en capítol 1, en nòmines, ja se'n van aquests 400.000 euros, que no ens els podem detreure. És a dir, per molt que deixéssim de fer coses, les despeses de personal ja superen els ingressos que tindrem en els tres primers, en els tres darrers anys, perdó, els tres darrers mesos de l'any. Però bé, són percepcions, són dades que quan tanquem l'exercici les acabarem de comprovar qui tenia raó.
No queda massa, exacte, ja ho veurem. De tota manera, per també donar-li resposta al que, de l'últim que ha dit, comentar que l'increment del pressupost 2018 respecte al 17, que parla així de percentatge, sí que és major, perquè incorporava també bàsicament aquells 700.000 euros que de fet ja vam fer també la resposta a les al·legacions del pressupost, que són per la possible venda del Colón, que ja vam explicar que en el cas de que els contemplàvem per poder-les utilitzar en el cas de que realment que es vengués el Colón, i estaven associades a unes despeses molt identificades que no es realitzarien en cap cas si no es venia el Colón, i teníem l'ingrés aquest de la plusvàlua tal. Per tant, és aquesta la diferència i tal. I bé, també recordar això, la xifra del romanent de tresoreria, que són 1.194.812 i la modificació de crèdit el que agafaríem del romanent de tresoreria serien 445.000 euros. Per tant, vull dir, estem lluny de la totalitat, del, no, no quedaria zero ni quedaria... Però, bueno, doncs amb això ja donaríem per acabada la...
Bé, no, en tot cas, una cosa és el romanent de tresoreria teòric, 1.100.000 i escaig, i l'altra és real, que són aquests 700 i pico de mil. Tenim en compte que un pressupost de 5.300.000 euros, com és el cas de l'Ajuntament de Caldes, en què 4.800.000 pràcticament són despesa corrent i amortitzacions, per tant ens estem anant cap als 385.000 euros mensuals de despesa, amb 700.000 ens arriba per pagar dos mesos i prou si no tinguéssim ingressos, i com he dit, els tres darrers mesos de l'any pràcticament hi havia el doble de despesa que d'ingressos. Si a sobre en traguéssim 445.000, queda prou evident en quatre números que fem que amb prou feines ja per pagar una mensualitat. És aquí la preocupació que reflectim nosaltres a les nostres delegacions. Insisteixo, aquesta modificació a un any vista i durant, executada durant un any, home, s'espai en el temps i dona capacitat de maniobra. Feta en dos o tres mesos, com és el cas en el moment que s'aprova, doncs la veritat és que genera un decalatge important, i més quan la llei ens obliga a pagar 30 dies de l'acceptació de la factura. Insisteixo, són percepcions que acabarem de veure, i les plusvàlues del Colón, una part era per inversions, que són les que s'apliquen en la modificació de crèdit, per tant, que es treuen de les reserves, i per tant ens dona raó quan dèiem que no es cobraria el Colón i que el pressupost no estava correctament realitzat, i uns 200.000 euros era per despesa corrent, que seguim tinguent la despesa, perquè encara no hem vist les partides que no s'aplica. Estic segur que el regidor, quan acabi l'any, ens dirà, mira, veus, allò que us deien era aquesta altra partida. I llavors nosaltres callarem i direm, doncs tenia raó o no.
Senyor Arnó, sap que som l'equip de govern que ha posat els comptes de l'Ajuntament dins del rati de deute, i sap que la llei permet que si estàs dins del rati de deute puguis utilitzar el romanent. Per tant, després d'aquests 2 anys i 8 mesos de sacrifici i d'aconseguir que el poble no s'endeutés més, em penso que tenim dret a poder realitzar, a més que tot el que volem executar són coses necessàries per Caldes, i al cementiri, hi ha alguna pavimentació de carrers, refer el casal de joves, vostè sap que són coses necessàries per Caldes, no ho fem per muntar cap festival de res, vull dir, ho fem per coses necessàries pel poble. I ens recorda això dels terminis de pagament a proveïdors, estem pagant a 29 dies, ja ho sap vostè, vull dir, això també vam entrar que s'estava pagant a 6 mesos, i estem pagant a 29 dies. Vull dir que em fa la sensació que pot confiar en nosaltres, vostè i també la ciutadania.
Sí, no li he posat en dubte el dret d'ús d'aquests recursos, no li he posat en dubte les necessitats del municipi, que moltes d'aquestes accions són les que nosaltres teníem en el nostre programa i per tant les haguéssim executat igualment. Simplement el que estem dient és el fons d'executar-ho en poc temps i el decalatge que això acabi generant, que és el fons. No discutim els drets, que òbviament tenen tot el dret que sigui necessari i que creguin oportú, no els hi neguem, simplement és el fons de la qüestió.
D'acord, doncs si els sembla, no sé si el regidor vol afegir alguna altra cosa, si no ja passarem a votar.
De precisió.
Ai, sí.
No, que també ha tornat a passar que quan s'ha enviat telemàticament posava pàrquing escala a fondo 2.000 i són 9.000. Ha tornat a...
Està ben publicat,
està ben publicat,
tot, però
tornat
a enviar malament l'acord.
L'acord que tenen
no,
vostès...
No farem sang d'això.
Bueno, però està modificat i no s'ha modificat.
No,
l'expedient a paper estava i no a l'electrònic.
Cap problema.
Passarem a votar, doncs.
Sí, votem.
Nosaltres
serà contrari.
Molt bé, doncs queda aprovat per 5 vots a favor i 3 en contra. I passem al 3.3, que és l'aprovació definitiva del compte general del 2017.
Si no l'hem d'obrir.
Si és algú, Mercè, vaig jo?
La cosa està aquí també.
Val, val, no, sí, jo també el tio, també el tinc. Sí, sí, era per si volies introduir tu alguna cosa, però si no jo vaig jo en el d'allò, ja està, ja està.
Llegeix l'acord i ja està.
Llegeixes l'acord i després...
Sí, exacte, el regidor que havia d'explicar.
L'acord que es proposa és aprovar definitivament el compte general l'exercici 2017 comprès pel compte general del propi ajuntament, els comptes anuals de l'entitat pública empresarial EPEL Caldes 21 tancades a 31 de desembre de 2017, remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització de la sindicatura de comptes que el compte s'estableix en 2.12 punts del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals aprovat per Reial Decret 2/2004 5 de març i en compliment dels mandats de la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altra normativa concordant al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. I bueno, ja està, això és la...
Val, doncs, bé, això bàsicament el compte general és la consolidació de la liquidació de l'Ajuntament dels comptes del 2017, que de fet ja es van presentar en un ple abans d'estiu, àmpliament es van donar paràmetres econòmics i de més, que en podem recordar algun. I això d'una banda els números de l'Ajuntament i l'altra els números de l'EPEL, la liquidació del 2017 de l'empresa pública empresarial Caldes 21, que sabem que ara mateix l'única activitat que hi ha és l'explotació de les plaques fotovoltaiques. D'acord? És l'única. Aleshores, el tema és aquest. Donaré unes poques dades del 2000 de l'Ajuntament i alguna de l'Apple i de més. D'una banda, el resultat pressupostari és de 185.284 euros. El romanent de tresoreria ja l'he citat abans, de 1.194.812. Estalvi brut, 822.906 euros. Hi ha un superàvit de tresoreria de 40.140 euros. Tenim una estabilitat que es compleix l'estabilitat pressupostària. El període mig de pagament, com ja ha recordat l'alcaldessa, està amb, o van tancar el 2017 amb 29,22 dies, per ser exactes, que ja estem amb terminis legals de pagament a proveïdors. Recordem que veníem a primer del 2016 que s'estava pagant a 100 dies. Deute, l'endeutament es va situar al tancament del 2017 amb 3.157.225. Això és un rati d'endeutament del 71%. De nou, ja estem en per sota del 75%, que és el topall màxim permès d'endeutament. I per a la B també està ja aconseguit estar per sota d'aquest 75%, també hem tingut la possibilitat de fer certes despeses tirant de romanent de tresoreria, cosa que en el passat era completament impensable. L'execució del pressupost en quant a ingressos corrents es va tancar amb un 99,94%. Vol dir que es va ingressar tot pràcticament la totalitat del que s'havia pressupostat. I en quant a les despeses, l'execució del pressupost es va quedar amb un 96,96%. També gairebé pràcticament el mateix per sota de les despeses dels ingressos, però també executada segons la previsió. L'endeutament per habitant també és, hi ha un munt de coses, jo ho deixaria aquí perquè si no això és inacabable, però el que sí que és important també és ara donar un parell de números de l'EPEL, que aquests potser sí que no hem tingut ocasió de tractar-los a cap ple en quant al 2017 es refereix. L'EPEL tenim un resultat de l'exercici de menys 41.999 euros. Això és un resultat negatiu. Vol dir que en quant a l'import net de la xifra de negocis, d'ingressos per la producció de l'energia de les plaques fotovoltaiques, que era de 60.526 euros amb 66, doncs una vegada descomptades les despeses d'explotació, que són 43.340 euros, que aquí hi ha manteniments, hi ha, de fet, aquest desglossament dels 43.000 inclou això, reparacions i conservació, 9.800 escaig, serveis professionals independents 1.310, primes d'assegurances 4.474, subministres 2.884, bé, això és una mica el desglossament, hi ha algun import menor que ja no l'anomeno, però vaja, són les despeses d'explotació, aquests 43.340 euros. Afegit també l'amortització de l'immobilitzat, que és, diguem, perquè les plaques fotovoltaiques tenen una vida útil i del cost s'ha de dividir per amortitzar-lo en els anys de la seva vida, doncs aquesta amortització és de 57.434 euros anualment. I bé, i al final el resultat de l'exercici surt aquests 41.999 negatius. Val? De fet, haurem de fer alguna sessió algun dia perquè aquí s'hauran de prendre decisions no gaire més endavant per veure què es pot fer, perquè realment és un any rere l'altre amb pèrdues que realment no tenen massa sentit i alguna solució definitiva o tant s'haurà de buscar. I amb això bueno, comentar que tenim un informe de Secretaria d'Intervenció també del TAC i de més, en el qual se'ns informa de que no hi ha hagut al·legacions en el termini. Sí que s'han presentat, han arribat unes extemporànies, unes fora de termini. Segurament li donaran alguna dada més als companys de l'oposició, però bàsicament per algun mal funcionament, no sabem ben bé de què, però la seu electrònica l'últim dia de les al·legacions van intentar posar unes al·legacions que no van entrar, que no van ser efectives. Aleshores les van posar per una via que és la ciutadana, la bústia ciutadana, ara no em sortia, i que no és la via, i també van, bueno, i al final doncs han quedat fora de termini. No vol dir que no se'ls donarà resposta i se'ls donarà, diguem, tota la documentació que hagin demanat, alguna cosa ja se li ha anat donant i per qüestió de temps no s'ha entregat per part de, bueno, del consistori de... però en els propers dies se'ls acabarà d'entregar totes les sol·licituds que van fer com a al·legació, diguem, que ha arribat fora de termini.
Jo, si em permets, Òscar, afegeixo que vam demanar incidència a Gestiona, que dins de Gestiona hi ha el portal de seu electrònica, i ens van dir que aquell vespre no hi havia cap incidència en el portal en si. M'imagino que van tenir alguna incidència potser vostès a l'hora d'enviar-ho.
Bé, un segon referent al que comentava l'alcaldessa, però a la seu electrònica també, perquè no era Gestiona, nosaltres intentàvem introduir-ho a través de la seu electrònica, que és el primer pas abans de que ho pugui processar Gestiona, i no ens deixava avançar de cap de les quatre.
Sí, és que teniu així especificat la resposta.
Sí, però aquí ens parla de la plataforma Gestiona, no de la...
I posa... Sí, segueix llegint.
Pensava que us ho havíem enviat, perdona, perquè això pensava que estava cursat.
Hi va haver-hi problemes de la UAC.
Podem, sí, ja en parlarem, perquè jo el que llegeixo és el servei Gestiona i en concret el mòdul de la seu electrònica, però el Gestiona.
No, però és que però la seu Gestiona és el que ens porta la seu electrònica.
És igual, sí, sí.
Bé, només un aclariment pel públic que sàpiga de què va la pel·lícula. L'Ajuntament de Caldes té un gestor d'expedients que es diu Gestiona, com podria tindre un altre que es diu Apsis, com té el Consell Comarcal, o és a dir, cada administració té un sistema de gestió electrònica. Aquest sistema de gestió electrònica sol estar connectat amb la OAC, que és l'Administració Oberta de Catalunya, que és la que qualsevol usuari, quan signa amb el seu carnet d'identitat o amb la seva targeta, doncs accedeix, signa i a partir d'aquí ho redirigeix cap a la seu de qualsevol administració. És obvi que el certificat diu que el gestor d'expedients de l'Ajuntament de Caldes no tenia cap incidència. Nosaltres vam manifestar que la incidència no estava en el gestor d'expedients electrònic, sinó que el vam trobar en el primer pas. Bé, si miren els mitjans de comunicació electrònics, veuran doncs, que s'està referint que darrerament, aquestes últimes setmanes, hi han hagut problemes a l'administració electrònica de Catalunya. En tot cas, són temes que ja aclarirem, no anem a discutir ara el format. Nosaltres vam entrar-ho com qualsevol, el no tenir cap altre mitjà, vam entrar-ho per la bústia ciutadana, en temps i forma, a les 10:15 de la nit, i s'ha decidit no acceptar les al·legacions. Bé, res a dir, és una decisió del govern. A partir d'aquí sí que permetran que els llegeixi.
Bueno, sí, les pot llegir, però en qualsevol cas no és una decisió de... Bueno,
és de
tresoreria i intervenció. A nosaltres ens ve un informe que està fora de termini i per tant aquí ja no...
Bé, quan parlo de govern, la maquinària. En cas no és decisió nostra ni dels ciutadans que tenim.
Però no de l'equip de govern.
Públic. No, decisió de govern. Bé, abans d'entrar a les al·legacions, sí que m'agradaria... Doncs com que el regidor ha donat les xifres del compte general del 2017, òbviament les que creu més oportunes, perquè n'hi ha moltes, sí que m'agradaria fer especial menció a unes quantes. Quan parla de resultat pressupostari, és a dir, el que queda entre ingressos i despeses, ens parlava de 185, quan l'any passat va ser 499, és a dir, molt menys que l'any 2016. Quan parlem d'estalvi, estalvi brut, doncs 100.000 euros menys que l'any 2016. Quan parlem del rati d'estalvi net, és el percentatge, l'any passat, el 2016 era un 10%, aquest cop un 6,18%, per tant anem baixant. Quan parlem de superàvit de tresoreria, que uns 40.000 euros, cal dir que l'any 2016 eren quasi 150.000. Quan parlem de capacitat de finançament, és a dir, la capacitat que té aquest Ajuntament per finançar-se en base als seus resultats, l'any 2016 era d'1.443.000 i el 2017 hem tancat amb 695.000. Quan parlem de rati, sobre aquest finançament, és a dir, aquest percentatge, l'any 2016 eren 31,6 i aquest any 14,58. Quan parlem de despeses pendents d'aplicar, és a dir, aquelles despeses que no han entrat al pressupost i s'han de guardar per l'any següent, l'any 2016 no hi havien, l'any 2017 18.400. Quan parlem d'un compte d'explotació, l'any 2016 eren 441.000, l'any 2017 284. És a dir, quasi, no la meitat, però sí un percentatge força inferior. Quan parlem de l'execució del pressupost d'ingressos, diu... Hem executat el 99,94%, molt bé, molt ajustat, felicitats. Però l'any 2016 vam executar el 104,29%. Per tant, la prudència dels números ja no ens acompanya. Quan diem que hem executat les despeses en un 96,96%, està molt bé, però cal dir que el 2016, era un 93,71%. I quan comparem els ingressos realitzats amb els pagaments realitzats, el 2016 vam ingressar el 85 i el 2017 el 88, quasi 89, però els que vam pagar en el 2016 un 91 i el 2017 un 94, és a dir, paguem més que no pas ingressem. És obvi que han dit, sí, però hem baixat el deute, esclar, és que és qui no fa res, no són deute. Però miri, quan comprem una casa ens hem d'endeutar, quan comprem un cotxe ens endeutem. El problema no és l'endeutament, insisteixo, sinó la capacitat de retorn. I el tema del 75% de la capacitat d'endeutament, és a dir, a partir del 75% de deute ja ens podem endeutar, home, no és del tot cert. La llei estableix que a partir del 110% d'endeutament, el màxim és el 110%, per tant, per sota del 110% un ajuntament es pot endeutar demanant autorització a tutela financera, perquè des de l'aplicació de la llei de Rajoy, per que ens orientem tots una miqueta, va baixar al 75%, però del 75 al 110 ens podem endeutar. Per tant, el 2016 ens podíem endeutar perquè el rati de deute en el 2016 era del 83%. I després, quan parlem de l'empresa pública, home, fa gràcia. Cal dir, és obvi que el mantra normal d'aquest govern és dir que l'empresa té dèficit. Esclar, tothom sap el que és una amortització, és dir, són aquells recursos que comprem, és dir, un moble, un ordinador, unes plaques, un cotxe, en què s'allarga la vida útil i anem guardant els beneficis, els anem guardant en un calaix, i aquests beneficis es compten com si fossin despeses, però que no ho són, perquè el dia que haguem de canviar el cotxe tinguem els diners per comprar-lo en avenç de deutar. Això seria l'amortització. Quan es fa un balanç i, per tant, quan una empresa es busca la seva solvència, les amortitzacions s'obvien. I, òbviament, si parlem de que tenim unes amortitzacions d'uns 50 i pico o 60.000 euros i tenim i ens diu el govern que tenim pèrdues per valor de 40, és que hem aplicat les amortitzacions. Realment el balanç net és positiu. Per tant, i en cas de que una empresa tingués pèrdues, té el patrimoni que respon per aquestes pèrdues. I l'empresa en aquests moments, amb aquests mateixos números que aprovem, té un patrimoni net d'1.600.000 i que entre patrimoni net i passiu se'n va als 2 milions. És a dir, que si realment l'empresa tingués pèrdues, aquestes pèrdues, insisteixo, van contra el patrimoni propi d'aquesta empresa. L'empresa no està malament perquè té un patrimoni. Mal aniríem si no tingués patrimoni. Llavors sí que sí, l'haurien de tancar. Però bé, permetin que llegim les al·legacions, ja que no han estat acceptades, que en certa manera doncs, bueno, reflectim una sèrie de dubtes que estic segur que el govern ens podrà respondre i que ho farà amb celeritat, i que diuen així. En data 23 de juliol del 2018 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes per l'exercici 2017 d'aquesta corporació, que en data 13 de setembre del 2018 ha estat publicat en el Butlí Oficial de la Província de Barcelona l'anunci d'exposició pública del Compte General de l'exercici 2017, que trobant-se dins del termini públic d'al·legacions i havent-se manifestat en la Comissió Especial de Comptes diversos aclariments, així com peticions d'informació complementària que amb detalls més acurats sobre la competitivitat municipal, part de les quals no han estat ateses, atès que amb la documentació obrant a les nostres mans hem detectat diverses irregularitats que podem considerar de gravetat i que passo a detallar. Contractació i pagament d'una empresa de comunicació per la realització d'una auditoria de comunicació que després de facturar mensualment no ha entregat el resultat de la feina encarregada. Així es desprèn de la resposta de l'alcaldessa en data 6 d'abril del 2018 a la petició realitzada pel nostre grup municipal en data 27 de març del mateix any, registre d'entrades 1204/18, en què es comunica que, tot i haver finalitzat el contracte l'any 2017, aquests 4 mesos després encara no havia entregat la feina contractada i que a data d'avui, la que estem al ple, a data d'avui, encara no se li ha realitzat cap requeriment formal perquè en faci el lliurament. Estic segur que la tindrem i, per tant, ja ens va manifestar que la tindrem.
La tenim del maig.
Perfecte. Doncs ja que la vam fer la petició, seria bo poder-la disposar. Per tant, punt solventat. Contractació d'un tècnic per la realització d'un projecte de trasllat del pou de captació de l'aigua de mar, el que hi ha davant de l'hotel Colón. De la concessió administrativa del centre de Talasso Termal per valor de 8.470, sense que pel moment s'hagi incoat expedient de rescabalament contra la concessionària de la instal·lació, que tot i haver extingit la concessió des de fa més de 2 anys, segueix gestionant-la. Un pou de captació que no havia estat autoritzat a la seva ubicació actual per part del Departament de Costes de la Generalitat i que ara l'Ajuntament assumeix sense l'obertura dels corresponents expedients de responsabilitat patrimonial per repercutir una despesa que no hauria de recaure en l'erari públic. No oblidem que hi ha un requeriment de la Generalitat de Catalunya que ens diu que o traslladem el pou o no renova la concessió de la captació d'aigua de mar. Adjudicació del de la prevenció d'accidents i vigilància i salvament i socorrisme a les platges del municipi durant la temporada 2017 a l'empresa Proactiva, després d'un concurs tramitat per urgència, opac, al nostre entendre, i carregat d'irregularitats, que ha evidenciat una valoració esbiaixada de l'oferta guanyadora, així com el pagament de factures addicionals no incloses en el contracte referit, tant a la mateixa empresa com a l'empresa vinculada, alterant el valor de l'oferta proposada, com és el lloguer del mòdul de salvament, que a la vegada no complia els requisits establerts en el plec de clàusules de la licitació, fet que d'haver-se considerat aquest lloguer, hauria atorgat el concurs a l'empresa descartada, que era Creu Roja. És a dir, el mòdul de la platja es va llogar a una empresa vinculada a la que tenia el servei de platges i no complia el requeriment, sinó que era un mòdul d'obra. Licitació que va ser motiu d'impugnació per part del nostre grup municipal en data 21 de juny del 2017, registre d'entrada 2401/17. Petició que a dia d'avui encara no ha estat atesa ni contestada, tal i com estableix la legislació en règim de procediment administratiu i com correspon a l'administració pública. I no val que se'ns digui en el ple que es donin per contestats. Ampliació del contracte administratiu del servei públic en règim de concessió administrativa relatiu al servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja de platges de caldes d'estrac per un període de 10 anys addicionals que representa doblar la durada de l'objecte del contracte inicial de 540.000 euros anuals a canvi que l'Ajuntament es faci càrrec del manteniment i explotació d'un camió cistella que, per altra banda, resulta ser de segona mà. Fet que denota un contracte encobert de la seva adquisició, ja que el servei públic referit no contemplava, en el moment de ser licitat, i en cap cas la necessitat d'un element d'aquestes característiques, és a dir, d'un camió cistella, ja que no presta cap servei de poda de l'arbrat ni manteniment d'enllumenat. Contractació d'un estudi de dinàmica litoral per a poder tramitar les ampliacions de les concessions administratives dels mòduls de la platja de Caldes d'Estrac, un estudi que plagia àmpliament l'estudi realitzat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambiente, anomenat Informe Tècnico d'Estratègia i d'Actuació en el Maresme. Estudi que, per altra banda, s'ha obligat a que cadascun dels concessionaris dels mòduls de la platja del nostre municipi, dins l'àrea de descripció estatal, per tant els mòduls 1, 3 i 4, hagin hagut de realitzar-ne un per cadascú, i que resulta que són idèntics a l'entregat a l'Ajuntament, que a la vegada el mateix Ajuntament ha tramitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els estudis dels quals cadascun dels concessionaris ha pagat. És a dir, que l'Ajuntament ha abonat una factura i els tres concessionaris una altra cadascuna d'elles, pagant tots el mateix estudi, amb el consentiment express de l'administració local que tramita posteriorment tot aquest expedient cap a la Generalitat. Estic segur que és un descuit, perquè em sobta. I finalment, una vegada examinada la documentació comptable facilitada, podem observar l'existència de diverses devolucions d'impostos, en especial d'escombraries, gestionades per organismes de gestió tributària, ens depenent de la Diputació de Barcelona, a la qual l'Ajuntament de Caldes hi té delegades les competències en matèria de recaptació. Sol·licitada amb posterioritat a la Comissió Especial de Comptes en data 1 d'octubre, registre d'entrades 3885/18, informació complementària respecte a les devolucions d'escombraries, en concret es demanava vista els expedients, tant de devolució d'escombraries com les propostes de baixa i fallits de l'exercici que ens ocupa, tant de les industrials com de les particulars. És a dir, es demana veure els expedients que generen les devolucions que realitza l'organisme. Si hi ha una devolució d'escombraries, volem veure què ho genera. Sí que he de dir que aquí, doncs, les explicacions donades per l'equip de govern van ser en part satisfactòries. Tan sols se'ns facilita la captura de pantalla d'una sola devolució, en concret la de l'alcaldessa de la baixa de taxa de residus industrials del seu establiment comercial, però cap altra informació sobre la resta de baixes devolucions. Un expedient que, perquè sigui l'alcaldessa, nosaltres no el volíem, perquè està ben tramitat. Per tant, sol·licito: primer, s'entregui la totalitat de la informació sol·licitada del Compte General dins les funcions que corresponen i emparen els membres integrants de la Comissió Especial de Comptes per a poder ser revisada amb exhaustivitat. Segon, es tingui per presentat aquest escrit en temps i forma i en mèrits del mateix per la interposició de les al·legacions del Compte General del 2017, aquí ens vam colar, de la la Corporació Municipal de Caldes d'Estrac a fi que es deixin suspens l'aprovació definitiva del mateix fins que no s'emetin els informes necessaris, jurídics o tècnics, per aclarir els aspectes als que aquest escrit es refereix i que permetin preservar la legalitat de les finances municipals. Cas contrari, la seva aprovació podria incórrer en nul·litat de ple dret segons l'article 47 de la llei 39/2015 de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas d'existir, siguin depurades responsabilitats polítiques o jurídiques que se'n puguin derivar. El 17 d'octubre del 18. Certament, si va entrar bé en temps o no va entrar en temps en forma, en temps, perdó, és decisió del govern, òbviament. El que sí que ens agradaria és, bueno, tots aquests aclariments, si els podem aclarir, nosaltres ens donarem per satisfets.
Tindran aquests, Miquel, ara et deixo la paraula, tindran aquests aclariments, com ja els hem dit al començament, penso que el regidor els ja ha dit, i també buscarem la manera perquè totes aquestes explicacions arribin a la ciutadania a través de la web o d'on convingui, o es pot comentar així en el proper ple, si convé. Avui no contestarem aquestes al·legacions perquè no estan al punt, d'acord?
És obvi.
Senyora alcaldessa, ja sí, aquestes al·legacions només porten una cosa, que era treure el seu nom amb el tema de l'expedient d'escombraries. Nosaltres no veiem un altre objectiu que només aquest, treure públicament això pel Ramon Bori i la notícia que trauran, m'imagino que dintre de poc, en les xarxes socials el grup de Convergència. Jo seré molt breu, vostè sempre fa el mateix i jo m'arrumiaria molt bé per trencar el silenci, segons en quines coses millor no trencar-lo i millor votar i no dir res més. Vostè ens fa la classe d'economia i després ens dona els exemples de les 4 o 5 coses quan ja el regidor ja li havia comentat que li anàvem a donar tota la informació o que li donarem tota la informació, cosa que des del meu grup discrepem, No tenim cap obligació de donar-li aquesta informació. Ja li dic clarament i ho dic públicament. Aquest dematí, quan hem estat discutint d'això, no crec que haguem de donar aquesta informació quan vostès han arribat tard amb les al·legacions. Una altra cosa és que vostès entreguin per demanar aquesta informació i aleshores li podem donar com li hem donat durant aquests quasi 3 anys. Amb el tema de l'Apple, jo crec que vostè el millor que pot fer és no comentar res. I demano, sisplau, que a partir d'ara, quan comentem l'Apple, no comenti res. Quan la portem a tancament, aquesta empresa, no comenti res. Perquè comptablement tot s'aguanta amb el paper tot ho aguanta. Més 50, menys 40. Però clar, vostè no diu que la hipoteca la paga l'Ajuntament. Pot ser més 50 o més 40, però el préstec, qui el paga? Si el restéssim del que vostè diu una empresa, que és una empresa, el préstec el paga una altra? No. Una empresa és, jo tinc aquesta despesa, jo tinc aquesta despesa, jo tinc aquests ingressos, i al final. I no vull recordar, perquè segurament és anar molt enrere, però això ens anava a solucionar la vida del poble, dels ciutadans. Ens anava a solucionar els ingressos. Això serà, segurament, ara vindrà que serà culpa del PSOE, del 155 o de Zapatero. Segurament serà una cosa d'aquestes, però ens anava a solucionar la despesa amb aquest poble. Després va ser el sostre d'un pàrquing. Vostè mateix va dir, no, hem fet una inversió del sostre d'un pàrquing. I per tant, no li dic, és que no s'aguanta per enlloc la resolució de l'EPE. Vull dir que no, és una empresa que perd diners, que ja perdia diners amb vostè, que vostè comptablement l'aguantava perquè la hipoteca la vam traspassar a l'Ajuntament, i que tenim 1,5 milions, ha dit, de patrimoni net. Busquem un comprador al patrimoni d'aquesta empresa, o sigui, les plaques fotovoltaiques, les estructures. Busquem un comprador. Només li demanem això, que dintre d'aquesta estructura que vostè diu que el patrimoni és 1,5 milions, busquem un comprador, perquè si anem a un banc no ens obren ni la porta. Quan anem a un banc amb això no ens obren ni la porta. I se pot imaginar que el regidor ha negociat o ha parlat, el TAC, en època de vostè, va negociar per poder reconduir tot aquest deute, i ho sap perfectament, que el valor que tenia és zero. En relació a la documentació, ja li dic, jo crec que vostè ha d'entrar, demanar aquesta informació, el que nosaltres creiem, demanar aquesta informació en temps i forma, com ha entrat tota la documentació que li hem donat durant aquests 2 anys i mig, perquè l'hagi entrat amb unes al·legacions no li tindrien que donar. El regidor, que nosaltres li dipositem una confiança perquè durant aquests 2 anys i mig ha portat les comptes i ha endreçat les comptes de l'Ajuntament, tenim confiança amb el grup d'Esquerra Republicana, i per tant, si ells decideixen donar aquesta informació, nosaltres estarem d'acord. Però jo li demanaria, sisplau, primer, que no tregui el nom de l'alcaldessa enmig d'un discurs com el que ha tret, i segon, que no torni a parlar de l'EPEL. Gràcies.
Sí, hola. Bé, també li agraeixo que hagi començat amb els comparatius amb els anys anteriors. Jo també, per qüestió de temps i brevetat, he donat les dades, algunes dades del 2017. També tinc les del 2016, com per les té allà amb la documentació que els hi hem preparat i els hi hem entregat. Efectivament, vostè pot anar a buscar els que el 2016 està una mica millor que el 2017. N'hi ha molts altres que és al revés, que també els puc anar a buscar, però m'és igual. El 2016 va ser un any també de gestió nostra i va ser també un bon any, està comparant amb un bon any. El que li faré en els propers dies és donar tota la informació de tots els anys anteriors, i allà sí que riurem amb les comparacions. Ara, per qüestió de temps, és inviable, però bé, ja proporcionarem tota la informació a la ciutadania. I li treu mèrit a l'endeutament. L'endeutament fa que haguem de destinar en el 2017 586.408 euros per pagar per amortització, quan en el 2015 vostès només van tenir que dedicar 365.000 euros, vull dir, molt menys. Ja ho hem explicat més una vegada, vostès van contractar els crèdits i ara els estan pagant ara, els hem començat pels sistemes de les carències, de que es pagava molt poc al principi, ara s'està pagant, i hem de dedicar esforços, recursos a pagar el deute. Quan diem deute, recordem el crèdit, els crèdits que ja són les plaques fotovoltaiques per una banda, els grossos, i l'altra el plan de pago a proveedores, també una sèrie d'endeutament que havien acumulat en diversos anys de no pagar els proveïdors. Per això estava també el període mig de pagament com estava, a 100 dies quan vam arribar a finals de 2015, o més aviat primers de 2016 que vam arribar, però que havia estat any i mig el pago a proveïdors, havia estat any i mig. Que s'esperi un any i mig un proveïdor a cobrar una factura, vull dir, i això, per netejar aquell any i mig, es va demanar aquest crèdit, que aquest crèdit no era, doncs això, doncs per pagar ple de coses que van fer i que ara nosaltres les hem de pagar-les i no podem, i hem de fer donar els mateixos serveis amb molt menys, perquè hem de dedicar per pagar lo dels anys anteriors. Vull dir que és tot molt molt cínic. Doncs jo ho deixaria aquí i ja donarem més dades.
Sí, si em permet la rèplica. Senyor González, no ens ha explicat res de nou, només coses velades que ja m'agradarà què pretén fer. Miri, el tema de les escombraries ho he llegit perquè estava en les al·legacions, si no, no ho hagués llegit. I m'he acurat de dir que és un expedient que està correctament tramitat. Per tant, res a dir en aquest sentit, senyor González. I el nom no l'he fet servir, en tot cas, el títol. Val? Els préstecs d'una empresa van, si vol, contra el patrimoni. Per tant, tenim patrimoni suficient com per fer front als préstecs. Jo només li diria que pengessin els comptes de l'empresa pública, que els pengin a la web, i que cadascú del públic hi entri, els podrà trobar en el portal de transparència, en els comptes presentats a la sindicatura, i allà hi ha els comptes de cada any. Per tant, que cadascú valori. Si els números, depèn de qui els diu, valen A o valen B, que cadascú dels presents valori el que hi ha penjat a la sindicatura i veurem si això que diu és cert o no és cert. I escolti'm, nosaltres ens dediquem a vendre patrimoni públic, ja ho han demostrat que volien fer-ho. Si vostè vol vendre el pàrquing fotovoltaic, el pot vendre. Cal dir que el pàrquing fotovoltaic, els aparcaments, generen més de 20.000 euros cada any de zona blava. Això també potser l'hauria de sumar. I escolti'm, el tema dels préstecs, senyor regidor, cada equip de govern paga els préstecs de l'anterior equip de govern, perquè com molt sabrà el senyor González, que va estar al govern abans que entréssim nosaltres, ells també van demanar préstecs que nosaltres, que van pagar en carències, i que nosaltres vam tindre que pagar les amortitzacions. I n'hi ha, i potser encara en deu quedar algun. Per què? Perquè són préstecs que solen fer a 10 i a 15 anys. Per tant, això és habitual.
Perdó, sí, sí, són els menors que vostè parla. Jo, jo he parlat dos de grossos, que són el de les plaques, que no recordo cap equivalent en allò, i després el del pago a proveedores, sí. El plan del pago a proveedores, que va ser un tema excepcional que des del govern central es va autoritzar a demanar un crèdit per pagar a proveïdors, que és una cosa que no es pot fer habitualment, precisament per l'endeutament i la pilota que s'havia fet i el pagament a any i mig que s'estava realitzant per reactivar l'economia. Parla d'unes coses molt d'aquests dos casos són molt atípics, no són els...
Bueno, si em permet, jo li explicaré. Com a molt li accepto el de les plaques, val? El del pàrquing fotovoltaic, que va servir per altres coses. Insisteixo, mirin dades enrere i veuran que hi ha crèdits importants, els quals nosaltres també anem al front.
Tampoc entraré.
El pago a proveedors, el pago a proveedors, ho repetiré i ho tornarem a repetir, l'Ajuntament de Caldes havia fet molta inversió en obra pública a base de subvencions de la Generalitat, bàsicament de la Diputació i d'altres subvencions que no ens pagaven. Tots recordem les crisis del 2007, 2008, 2009 i 2010 en què la Generalitat no tenia un duro per pagar en els ajuntaments i fins i tot la Diputació de Barcelona feia crèdits a la Generalitat perquè poguessin pagar els ajuntaments. Doncs bé, aquella crisi la va capejar aquest equip de govern. Vam prestar els serveis a l'Ajuntament i vam haver de capejar. I per no perdre subvencions, nosaltres vam executar les obres públiques que tothom en pot gaudir, si vol farem la llista llarga, i el govern estatal va obligar els ajuntaments a agafar un crèdit. Què va fer l'Ajuntament, el govern estatal? El deute que tenien els ajuntaments cap als proveïdors i que els proveïdors tenien cap als bancs, recordem-ho, que els proveïdors devien als bancs i no els hi donaven les pòlisses de tresoria, i per tant, estaven embargats, l'Estat espanyol va transferir el deute als ajuntaments, per tant, a les administracions públiques que podien pagar perquè paguessin obligatòriament els proveïdors i els proveïdors saldessin el deute del banc. És allò de, vostè em deixa 200 euros, jo vaig fer córrer i li torno, però tothom ha saldat el deute. Menys, òbviament, els ajuntaments. I hem de recordar, i porti els números quan en parlem, si us plau, que en aquell moment, en l'Ajuntament de Caldes, se li devien 2.400.000 euros. Se li devien entre persones físiques i persones jurídiques. Gent que no podia pagar perquè estàvem en plena crisi i per tant els hi aguantàvem els pagaments, ciutadans de Caldes i entitats públiques com la Generalitat de Catalunya, que ens devia molts diners, i altres memorables com el senyor Estel Groc, que ens devia molts diners i que no pagava. Doncs bé, això ens va obligar a fer un préstec de 1.815.000 euros contra els 2.400.000 que ens devien, certament. I mica en mica, depenia com anava el final d'any i les eleccions que tenia previstes el senyor Rajoy i el Partit Popular, que allargaven els terminis de carència o no els allargaven. I això nosaltres, els responsables de pagar més carència o menys, no la van contractar. Ens obligaven el que ens obligaven. I aquest és el pago a proveïdors dichós del 1.800.000 euros. Que aquest 1.800.000 euros, que segurament deuen quedar doncs un milió i escaig, o menys, 800.000 em diu? Que vas,
com que no,
diu?
Que dic que hauria d'anar acabant per la intervenció.
Bé, en tot cas, tinc el dret a la paraula,
sí,
i,
sí,
i és l'alcaldessa que me'l pot treure. El pago de proveïdors, amb el romanent de tresoreria existent, el podrien liquidar de cop. I s'hauria acabat el problema. Per tant, si vostès el volen mantenir...
Ara sí que n'hi ha per pagar. No n'hi havia per 445.000 i ara n'hi ha per pagar
per
això.
Però per altra banda, insisteixo... No, podríem fer-ho. A vostès. Però s'obrien el mateix problema que teníem nosaltres, òbviament. Això és com quan un es compra la casa. Escolteu, si un es compra una casa i té capacitat de pagar la hipoteca i a sobre, l'any 2006, el 2016, ens sobren 500.000 euros, perquè el balanç net és que ens van sobrar 500.000 euros, i l'any 2017, 185, vol dir que podem pagar la hipoteca, podem anar a dinar i a sobre fer la festa.
Ara sí, senyor, no, que hauríem d'anar acabant. Jo crec que l'exemple que ens ha posat de la compra de la casa tots l'hem captat, i si els hi sembla, no, penso que ja han anat debatent, ja han anat responent. Si els hi sembla, ja que hem debatut doncs tot el tema de les al·legacions, ja que només hi ha un grup a l'oposició, potser estaria bé que votem si volem posar l'esmena en l'acord, que en l'acord consti, perquè així també hi hagi constància de tot el procediment, que s'han desestimat les al·legacions per extratemporalitat. Votem primer si els hi sembla bé aquesta esmena. A vostès els hi sembla bé?
Sí. A vostès els hi sembla bé? No el recull?
No, és que en l'acord no hi és. Com que no, però ja que aquí n'hem parlat i ho hem debatut, penso que està bé que hi sigui, no? Els hi sembla bé?
Posi, posi.
D'acord, doncs llavors
no, però
posarem...
No, perquè li posi, votaré a favor, eh?
No, ja m'ho penso, senyor Arnó. Avui hem tingut unanimitat en masses punts. Molt bé, doncs el posem i si els hi sembla, doncs ja sí que votaríem aquesta aprovació definitiva del compte general.
Contrari.
Doncs queda aprovat per 5 vots a favor i 3 en contra. I anirem primer de tot a la part de les mocions, que no sé si em fa l'efecte que hi ha alguns companys que no les han rebut, la moció que vostès van entrar.
No,
m'imagino que com que es va convocar el dimecres, el dia 24, al ple, i es va entrar el 26, de tota manera... És que no surten a la... Ja veuen que no surten a la part de control.
Bé, si volen la llegim i si la volen fer conjunta, cap problema.
Bàsicament, jo li volia consultar una cosa. Tinc un dubte perquè vostès deien... Aquí el que diuen és que volen ratificar aquesta resolució del Parlament, la 92/12, i destacar específicament aquest punt.
Bé, aquesta és la moció que ha enviat l'AMI a tots els ajuntaments, per tant, vostès també l'han rebuda.
Sí, però aquesta moció, o sigui, el que diu aquesta moció és que anem, o sigui, que volem ratificar la resolució, però és que la resolució, vostès l'han vist, té 14 pàgines i parla de molts temes diferents. Llavors, si volem aprovar una resolució de 14 pàgines, però el que tenim aquí, el que especifiquem, són 12 línies, clar, aquestes 12 línies parlen d'un tema molt concret, però és una moció que val la pena. Per nosaltres, pel grup d'Esquerra Republicana, no hi ha cap problema perquè estem d'acord amb tots els punts, però és una moció que va des de reprovar a Núria de Gispert fins a demanar els drets transsexuals, fins a demanar garantir que l'administració garanteixi la igualtat de creences religioses, salut, educació... És una moció molt interessant, però em fa l'efecte que potser ens valdria més que si la volem ratificar tota, la llegim tota, no ara, vull dir que cada un la llegeixi tranquil·lament i pensi què vol fer, perquè
pot llegir-la.
No, són 14 pàgines, senyor, amb lletra molt petita. Si no ens corre pressa, potser la podem deixar pel proper ple ordinari al desembre, o si volen, ho esmenem i només ratifiquem aquest punt que vostès... Bueno, que vostès, que diu que l'AMI, doncs... Però em fa l'efecte que és una resolució prou interessant, que parla de tota la qüestió social, que potser hi ha altres punts encara més importants que aquests, nosaltres hi estem d'acord, vull dir, condemnar el posicionament de Felip VI, o sigui, està en contra de l'opressió que hi ha contra la ciutadania, evidentment hi estarem d'acord. Però potser és una mica més simbòlic, en canvi, hi han punts que són molt interessants i jo proposava, si volien, que el deixéssim i que l'aprovéssim tota sencera.
Com creguin.
Els hi sembla bé.
Sí.
I a vostès? Sí? Doncs el deixem pel ple de desembre? Perfecte. Doncs passarem a les preguntes.
Què és el full? Va. Sí, preguntes. Segons consta el decret d'alcaldia número 558/2018 de 7 de setembre del 18, s'atorga 3 dies a l'empresa Unar Group 2009 SL, gestora del parc aquàtic instal·lat a la platja del Baciot, perquè aporti la documentació que ja li havia estat requerida prèviament el 20 de juliol anterior, entre la qual hi havia el certificat que homologa la inspecció favorable de la instal·lació, així com el certificat de pagament de la pòlissa d'assegurances de l'activitat que estaven desenvolupant. Per tant, no ho tenia. Voldríem saber com és possible que es deixés iniciar l'activitat sense haver presentat tota la documentació requerida als plecs i com és que se li permet que desenvolupi l'activitat durant tot l'estiu i es decreta la suspensió tan sols una vegada passat l'estiu sense la mateixa.
Sí. Ah, contestes tu, Miquel?
Bueno, contestarem per escrit perquè el regidor responsable de l'àrea ja sabem que està de baixa. Hem agafat l'expedient però no hem tingut temps per poder controlar tot el... Com? Ah. Que com tothom sap, el regidor responsable de l'àrea està de baixa i per tant contestarem per escrit la primera pregunta perquè hem agafat l'expedient, hem estat estudiant tot el tema de documentació però ens falta temps per acabar de concretar totes les dades amb les quals se'ns demana i per tant amb el temps i forma contestarem per escrit.
Molt bé. Passem al segon, doncs. Una vegada realitzada l'obra de canalització del clavegram de la finca de Can Soler de Baix, ja davant de la zona esportiva, ja fa bastants mesos, aquest s'ha deixat el ferm de la zona esportiva i de l'accés al carrer Pau Casals en un fangar que diàriament pateixen els veïns i els usuaris de la instal·lació esportiva i del casal de joves. Voldríem saber quan s'instarà a restablir la situació del ferm causant el causant d'aquest fangar i quan es realitzaran les obres oportunes pel seu arranjament.
Bé, som conscients del carrer com ha quedat després de la canalització de Can Soler fins al davant del pavelló i som conscients de com ha quedat. Se li ha reclamat repetidament el tema de que es pugui tornar a asfaltar i la setmana vinent tenim una reunió amb el senyor Rocafort, el propietari de Can Soler, on se li tornarà a reclamar el fet i si no doncs farem passos endavant per poder reclamar-li, vull dir que estem en el procés de...
Per escrit o verbals?
Jo diria que hem començat verbalment amb els arquitectes de l'urbanització, sobretot com que té un arquitecte a la zona interior de la Can Soler i una per la zona d'urbanització, hem començat a parlar amb l'arquitecte de l'urbanització. Se li ha demanat, hem fet fotografies, jo mateix aquest diumenge vaig baixar al pavelló i vaig veure que estava quasi impracticable i per tant, o si no que ens donin una solució d'aportació de sorres o el que sigui, o arribar a un acord amb el qual hi hagi un tempo, un calendari amb el qual puguem asfaltar tot aquell tros de carrer.
No, gràcies. Diversos usuaris caldencs ens han fet arribar la queixa de la falta de manteniment del pas soterrat d'accés a l'aparcament fotovoltaic a través de la ria del Gorg, en el creuament de la Nacional 2, que fa que el seu ús sigui perillós i insalubre per a les persones. Voldríem saber si pensen realitzar alguna gestió amb la finalitat de cercar-ne una solució al problema existent.
Nosaltres, bueno, quan hem vist la pregunta, en ria del Gorg és... Bueno,
Sant Vicenç.
Sant Vicenç.
Sí.
Per tant,
però es faran alguna gestió perquè Sant Vicenç...
Sí, bueno, si vols surto i truco a l'alcalde, vull dir que no tinc cap problema en fer una
ja,
gestió.
Quan parlem de gestió...
No truca mai a l'alcalde de Sant Vicenç per queixar-se d'una cosa de caldetes, eh? Nosaltres el que sí que tenim és el pas subterrani de la isla, que són els veïns de la zona, més tota la zona de dalt, de les urbanitzacions de dalt, que agafen el pas subterrani del parc de les fotovoltaiques el tenim en perfecte condicions. A l'altre passeig no està en condicions. Farem una escrita a l'Ajuntament de Sant Vicenç, però no és responsabilitat
nostra. Jo tinc un dubte, perquè estan molt juntes, no? Aquests dos passos estan molt junts.
La discussió de que si era nostre...
Home, jo crec que la part dreta de la Riera ha de ser de Sant Vicenç.
El que és el llindar de la Riera és Sant Vicenç.
Sí.
I les escales acaben sortint a Caldes.
Bueno, el jardí de la isla de la Vorera, de la carretera de Sant Vicenç, és Sant Vicenç.
Correcte.
Per tant,
però en altres ocasions...
No tienes micro, Marcos.
Siempre llegábamos a un acuerdo.
No, si yo por llegar a un acuerdo, no. Vale. Lo que pasa es que tampoco hemos tenido ninguna queja de...
No, hablando con el Ayuntamiento de San Vicente en este caso, siempre llegábamos a un acuerdo y lo limpiaban ellos,
Vale.
Porque evidentemente es de ellos,
Pues no. Lo haremos porque la verdad que es la primera noticia. Cuando hemos visto esta pregunta, hemos estado investigando, hemos preguntado primero qué pasa con el subterráneo que está delante del polideportivo, porque pensábamos que era este.
No.
Yo y luego nos han dicho, no, es la Riera, tal. Entonces, bueno, y también que si veis que hay distintos usuarios de ciudadanos de Caldas que se quejan, también que nos lo transmitan, porque así podemos, lo habríamos hecho antes.
Ya ho fem. Altra cosa, després vinguin.
Val. Doncs sí, parlarem amb Sant Vicenç.
Molt bé. Vist que l'Ajuntament ja disposa d'una nova empresa de jardineria, després de quasi 10 mesos sense aquest servei de reforç a la brigada municipal, voldríem saber quin calendari de podes tenen previst per aquest hivern.
Bueno, la poda no està dintre del contracte de manteniment de la jardineria i per tant l'empresa no farà la poda del manteniment. Avui hem fet la signatura. La veritat que l'equip de govern està molt content que hagi guanyat una empresa com el CEO del Maresme, on hi ha una sèrie de valors afegits al fet del manteniment de la jardineria, com estan treballant persones amb discapacitat, i per tant estem molt contents d'aquesta nova contractació. Dir-li que durant el mes de novembre començarem la poda, serà el més lleu possible, perquè si no aquí tindrem... la queixa, però...
Almenys que aquest any no quedem torrats al sol a l'estiu.
No, a l'estiu no m'ha quedat torrat ningú. No, començarem el novembre la poda, em sembla. combinarem entre una empresa i la brigada.
Bé, d'acord. Jo també dir-li que me n'alegro molt perquè ja sap que sóc patró d'aquesta fundació.
Ah, no, no, jo no ho sé. Carai,
sí.
No sé. Quin ímpetu.
Formo part del patronat en representació del Consell Comarcal i per tant estem força contents de que ho siguin, tot i que no. Nosaltres optàvem per contractar empreses locals.
Ells també estan molt... Sí, però ja sap com funciona la llei de contractes, desgraciadament. No hi ha hagut cap empresa local que s'hagi presentat i ells també avui que hem signat el contracte estan molt, molt il·lusionats, estan a molts pobles del Maresme i amb moltes ganes. De fet, tenen nanos treballant nois, vaja, que ja
correcte.
Són de Caldes, també.
Correcte.
En la seva empresa, vull dir que...
Els conec.
Tots contents. Hem estat
I professors.
Mm. Exacte.
I ja que estem parlant de la Fundació Maresme, home, i s'ha de preparar el pressupost per l'any vinent, instaria a que, ja que la Fundació Maresme presta serveis a persones del nostre municipi, es destinés un import mínim per cadascuna d'aquestes persones amb un pressupost específic per poder-los fer una transferència per la prestació de serveis de forma directa.
D'acord. D'acord, doncs ho estudiarem.
Sí, la Fundació Maresme presta serveis a persones amb discapacitat en els, dels municipis de la comarca i en canvi no pot tenir cap mena de conveni, però sí que els hi presta perquè han de ajudar doncs, a pagar transport escolar, i tot i que el Consell Comarcal els hi presta el servei hi han aportacions de les famílies i això no deixa de ser una despesa important, ja que és un servei que es presta a ciutadans de Caldes. Bé, doncs estaria bé poder destinar una partida potser simbòlica per cadascun dels ciutadans els quals reben aquest servei.
És una bona proposta.
Sí, la
Molt bé, doncs passarem a les preguntes del públic. Si us estem...
Ah, en tinc alguna descrita.
Com és, vostè? 6, ja ho sap. Però abans en duia 14, ara hem anat millorant.
Bé, no, mira, al final resignació. Bé, una pregunta seria, voldríem saber com és possible que en la liquidació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Manteniment del 2016, o perdó, del 2017, haguem renunciat a 7.000 i escaig euros de 26.000 que ens donaven. És a dir, aquí hi ha un acord en el qual la Generalitat redueix de l'aportació al municipi de Caldes, que eren de 26.720 en 31, la redueix en 7.191 en 71, doncs perquè probablement no hem gastat tot i no hem justificat.
Sí, haurem de revisar-ho, senyor Noi, i contestar-li, perquè ara mateix, sense de memòria, no...
Sí, no teníem.
Justament estem pendents de totes les subvencions que hi ha.
I després, simplement una sorpresa, hi ha prevista la convocatòria d'alguna plaça a serveis socials? Perquè nosaltres no hem vist ni bases ni res de tot això i veiem que entren currículums demanant que se tinguin contemplats, és a dir,
no hi ha cap convocatòria. De fet, ha marxat l'educadora social fa uns 15 dies i llavors hem tirat de la borsa del Consell
Social. Qui, la Roser?
No, l'educadora social. L'educadora social, no la treballadora social.
La Roser no és l'educadora?
No, Quim, la treballadora social és la Roser. Per tant, nosaltres el que hem fet, tenim un conveni amb el Consell Comarcal, sí, a la borsa, i el que hem fet és tirar de borsa, i de fet vam fer les entrevistes. Avui s'ha trobat a la persona per dir-li, per comunicar-li que l'havíem escollit amb ella, comença el dia 14, i entenc, jo per lo que, almenys per un dels currículums, per dos dels currículums, entenc que és gent que treballa a l'administració, que saben que ha marxat aquesta persona, que no saben si estem en un conveni o no un conveni amb serveis socials i que han dit a coneguts i bla bla bla, doncs que entressin al currículum per instància, però vull dir que no hi ha cap previsió ara mateix de...
Sí,
han entrat currículums a banda. A mi sí que se m'havia costat algú i jo havia dit, nosaltres hem de tirar de borsa al Consell Comarcal, que és amb qui tenim el conveni, però si no arribéssim a cap acord, perquè ens van dir que hi havia molts pocs candidats, perquè ja fa 2 anys aquesta borsa i a més crec que ja han de renovar un altre cop, hauríem de fer una contractació d'urgència perquè no podem estar molt de temps sense educadora social. Llavors no està de més tenir currículums, però és l'explicació és aquesta, no hi ha res més.
Molt bé. Gràcies.
Ara sí, que passem a les preguntes del públic.
Hola.
Mira, espera, sí, Rosa, que et dona, així després quan fan l'acte...
No, ja, ja, i sense micro també no. Ah, sí, sí, per gravar. Sí, sí, perquè m'interessa molt que quedi gravat. A veure, començaré pel final perquè portava coses per preguntar, coses que m'afecten personalment, però començaré pel final perquè encara és més greu el que us explicaré. Avui han fet com prospeccions en el passatge Mistral. Dic prospeccions perquè sembla que busquin petroli, com alguna vegada ja ha succeït. Han fet un forat d'uns 50 centímetres i en aquestes hores, això deu haver sigut el dematí, i jo ja no hi he avisat a la policia ni res, perquè no està senyalitzat el forat, o sigui, per allà pot passar gent i pot posar el peu en fals i anar a parar sota de la riera aquesta que hi ha en el passatge Mistral. És molt greu això, eh? Llavors hi ha hagut un veí, o sigui, jo no aviso mai a la policia ara ja darrerament perquè la policia em renya quan aviso, em diu no, no, això avisen a l'Ajuntament, i és clar, em va perfecte avui que hi ha el ple, no? Llavors ha avisat un veí, perquè tots els que vivim allà tenim més o menys la meva edat, eh? Llavors és clar, hem d'anar molt en compte, primera perquè no ens hi veiem massa, el passatge Mistral resulta ser que li falten bombetes, ja ho he dit, fa dos mesos, i això està per posar bombetes, és un canvi de bombetes, jo mateixa em sembla que m'atreviria a fer-ho. Bé, total, que aquest veí ha trucat a la policia i la policia, en lloc de dir sí, sí, passarem i posarem senyalització, li ha donat llargues. Ara el meu marit per mitjà del WhatsApp m'ho ha dit, i és clar, sap molt de greu, la senyalització ara nocturna hauria de ser una llumeta vermella intermitent. No sé si coneixeu les normatives, però aquesta és la senyalització nocturna, i la de dia amb un con no n'hi ha prou. Bé, això jo demano, sisplau, en aquest ajuntament que se'n faci càrrec, perquè pot passar qualsevol criatura, qualsevol cosa. O sigui, el passatge Mistral, la zona aquella d'allà baix, per vosaltres, la gent del poble que en dieu allà baix, resulta que és una zona que cada cop hi ha més gent que hi viu durant tot l'any. I sobretot al carrer Ciutat de la Paz, allà on estic jo. O sigui que hi ha molta gent que per anar a buscar el cotxe perquè l'ha aparcat en el passeig o per el que sigui, passa pel passatge Mistral. Llavors, sisplau, a part de les muntanyetes que hi ha, que ja coneixem tots, si tenim prospeccions, doncs, no sé.
Anem punt per punt, Rosa, dels que sí. Vagis dient, eh? Ho dic perquè hi ha més coses.
Sí, sí, sí.
Qui
sí,
està
sí.
Fent aquesta prospecció?
No sé, jo he vist el forat.
Però vull dir que no has vist cap personal de l'Ajuntament ni ningú, no sabem
qui
és.
No sé qui l'ha pogut fer. Hi ha el forat, unes quantes pedres en un racó, però queda un boquete potser d'uns 50 centímetres, eh? O sigui que no és una cosa petita.
Val,
no.
Dic perquè
demanarem... Nosaltres, la nostra sabata hi entra perfectament allà dintre.
Demanarem a serveis tècnics.
És greu.
Demà demanarem a serveis tècnics també.
No, demà és massa tard ja.
Sí, però és que ara serveis tècnics, puc anar-hi jo i posar-hi
però
una fusta,
però vull dir
que no...
Però com a mínim vosaltres com a ajuntament, dir-los-hi a la policia que hi posin un con com a mínim aquesta nit, perquè és clar, si els veïns d'allà truquem i se'ns enriuen gairebé a la policia, a mi em sap molt de greu dir això.
Tens perquè, aquesta sensació?
Home, a mi sempre em renyen, ja ho he dit, doncs avui ha sigut donar llargues al veí del costat. O sigui que no pot ser de cap de les maneres, la policia ens ha de defensar. No, no pot ser al revés completament.
No, no,
bé,
per suposar.
Em sap greu, perquè
si em permet,
per qualsevol motiu els necessita.
Sí, sí, ho farem ara. Sí, ara els hi direm a la policia quan sortim.
Sí, sisplau, que com a mínim ara hi posin un con, perquè és que no pot ser.
Bé. Hey, ara els hi direm. Després, Rosa, sàpigues que amb aquesta modificació de crèdit, que per fi avui ja queda aprovada, tota la part de pavimentació de carrers, estan el vostre passatge i l'altre és el xaloc, no? El xaloc
no,
i el Mistral, com es diu el següent? Com es diu el següent?
O sigui, primer hi ha el Mistral, després podria ser que hi hagués el xaloc.
Aquest. No, que estan previstos tots dos arreglar-los amb aquesta modificació de crèdit. Vull dir, està el pressupost per fer-ho perquè és una demanda vostra que jo tinc des del principi.
Ja és hora, no m'ho crec gaire fins que no ho vegi fet, jo com Sant Tomàs.
Sí.
Perquè és que no, vull dir,
doncs, això hi és.
Si això surt del diari, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com quedaria Caldetes. Penseu que allà baix, la zona d'allà baix, és, hauria de ser la joia de la corona, perquè és la joia de la corona del Maresme. És l'únic poble que té passeig.
Aquest matí el regidor ha estat insistint en aquesta nova empresa de jardineria, que el passeig havia d'estar com una patena.
La gespa del passeig fa pena? No n'hi ha de gespa.
Ho sabem.
No hi ha...
Per això aquest matí, aquest matí hem estat 9 mesos sense jardiners i aquest matí ell ha estat insistint. Vull dir que no és allò que dius tu allà baix.
Sí, sí.
No ho veiem
així. Jo dic allà baix perquè la gent del poble ho diu. Jo
però la gent del poble diem per avall quan és el carrer de sota, no és una cosa cap a vosaltres.
Ho he après, que la gent d'allà baix, som els d'allà baix, ho he après. Si no, no ho hagués après no ho diria, però...
Digues, Rosa, què més portes?
Llavors, el personal. En la calçada de davant de casa, hi ha un boquete. Per què? Perquè els cotxes passen i evidentment, pensa que em passa un cada segon a l'estiu, perquè tinc fotografies i ho puc demostrar, un cada segon a l'estiu. La gent, fins i tot la gent de Caldetes, per evitar-se el semàfor d'aquí de la carretera que va, puja cap a Sant Vicenç, per evitar-se el semàfor, tots passen per l'escalèxtrid i cap a casa. Amb unes velocitats que algú que ha anat a posar els... com se diu això, els ferros aquests que perquè els cotxes no hi aparquin dalt de la vorera, s'ha quedat horroritzat el paleta perquè diu, és que passen amb unes velocitats, dic, i tant. I a la vegada no volem bandes reductores, perquè les bandes reductores fan molt bé els ciments, perquè aquestes cases, mira, la casa és del 1876, o sigui, no estaven, llavors no hi havia cotxes i sobretot els camions a les bandes reductores els hi va perfecte, pom pom cada vegada, no? Les motos salten, o sigui, és com una... és fantàstic. A part de què, jo, mira, ja em va bé aquest ple que així es queda registrat, ja ho he dit alguna vegada, que aquell carrer s'hauria de fer més estret, però més estret d'una rajola, o sigui, no massa més estret. Un duqui de més. Per què? Està estudiat, A França ho tenen superestudiat. Quan més estret és el carrer, els cotxes passen amb menys velocitat perquè no s'ha d'enfocar. I el tenir que enfocar no pot ser. O sigui, a mi, jo conduir expressament, m'he posat i van a 70-80, s'hi pot agafar perfectament en aquell carrer. Les voreres són estretes, no tens equilibri bo i no va bé. Un dia hi pot haver-hi una desgràcia forta. Llavors, passes amb cotxe i veus com la moto de darrere està demanant pas en el cotxe. Com es pot demanar en aquell carrer un avançament? De les maneres. De cap de les maneres. Doncs sí senyor, així és. Llavors, només amb una rajola de més, hi ha el carrer més estret, de veritat, està estudiadíssim, doncs ja estaria solucionat. Les voreres serien més amples, els veïns, bueno, en fi, sobretot el forat de davant de casa. Per què demano el forat de davant de casa? Perquè resulta que l'aigua de la pluja ara s'hi cola. Llavors, al colar-se l'aigua de la pluja va parar en la cimentació de la casa i, bueno, si no s'arregla, potser haurem de parlar amb l'asseguradora que tenim perquè us vingui a veure a l'Ajuntament, perquè, és clar, s'ha de solucionar, o sigui, s'ha de fer amb el cúter d'asfalt, amb el cúter d'asfalt s'ha de tallar un tros i s'ha de reposar la calçada. Això per una banda. Llavors, per l'altra banda, què passa? Fa un any, el mes d'octubre més o menys, quan ja es va, o sigui, ja fora l'estiu, resulta ser que primer vaig telefonar a l'Ajuntament perquè vaig pensar, és una cosa senzilla de fer, i truquem. Els dos fanals que hi ha al davant de casa no funcionen. Sí, se'm va atendre la mar de bé i tot plegat, també vaig demanar les bombetes foses del passatge Mistral, aquestes es van canviar, però les del carrer nostre, les de davant de casa, no, res, està igual. Per dues o tres vegades més, quan he vingut a l'Ajuntament, ho he anat dient. Hi ha hagut moments que han pres bona nota de l'adreça i tot, hi ha hagut moments que res, deuen conèixer allò on visc, no ho sé. Llavors, finalment he fet una carta ja fa dos mesos, en dos mesos s'ha tingut temps de sobres de canviar una bombeta. Aquest any haurem de pagar l'enllumenat a la Renfe, perquè gràcies a la Renfe a casa ens hi veiem. Sí, sap molt de greu tot això, però
no ho has de dir.
En fi,
d'acord, doncs a part del forat ho direm aquest vespre a la policia, i els temes de lluminària, que són senzills, no entenc per què no. I aquests ho passarem demà a serveis tècnics, a la brigada.
Si em permet, la senyora alcaldessa, sobre el tema del passatge Mistral.
Sí.
Hi era un passatge previst amb la subvenció de turisme que es va rebutjar, però bàsicament el que vull esmentar és el fet que el problema en el passatge Mistral no era només l'asfaltat, sinó que era el clavegram.
Sí, no, està calculat. S'ha de canalitzar.
No té clavegram.
Està calculat.
S'ha de canalitzar, està tot calculat. Sí, perfecte. Sí. Yo tampoco, pero de momento que lo tapen ya investigaremos.
Sí.
No, ara que...
Aquestes ja s'han fet diverses vegades. El que busqueu no ho sé.
Però llavors ho ha fet l'Ajuntament?
És que no ho sé.
Ah, val. Com que dius el que busqueu, llavors...
No ho sé.
És que no.
Ha d'haver sigut algú...
Però han de demanar permís, eh? Ningú ens ha... Per fer el passatge Mestral obrir? A mi no em sona això. No, perquè ho tenim molt present, el passatge aquest. Sí, és molt rar. No sé. No, esclar. Mercè.
A veure, jo faig... Se sent?
Sí,
jo faig ús de la bústia ciutadana de tant en tant i mai ningú m'ha respost. Vosaltres heu tingut sort. Sí, perquè era llarg la vostra història. Per què? Qui ha de... Bueno, ja no dic les cartes, correus, ningú respon. És molt rar.
T'intento respondre fent les coses, eh? T'intento respondre fent les coses.
Com?
Que t'intento respondre fent les coses que demanes. Les escales del fondo i coses d'aquestes. Vull dir que intento respondre d'aquesta manera.
Sí,
no sóc gaire de...
Només és una pregunta. Qui respon?
I a més ens trobem, jo que sé, cada... 3 dies ens trobem pel carrer, vull dir, quan hi ha coses...
No responem als regidors sempre que ho podem evitar. A vegades, si tu m'envies un correu, saps que et contesto, igual que la Rosa, que em va enviar, per exemple, que a més s'agraeix...
Això dels fanals el dia 12 de desembre he buscat el correu.
A mi també me'l vas enviar, doncs aquest no el tinc.
De desembre.
Doncs aquest no el tinc, Rosa, perquè en tinc molts per obrir, però quan els veig, els contesto. Sí, el meu?
Sí.
Val, doncs mira, en el seu moment suposo que hauria de passar qui correspongui i ha quedat. Tinc bastanta memòria, però no tanta. Doncs que això, però per exemple, ens vas avisar aquest estiu, ho dic perquè diu sap greu dir això i no sap greu, perquè ens vas avisar que havien robat les línies aquestes de les boies del mar, i amb un dibuix i tot, i ens... Sí, perquè les havien posat, però algú se les va endur. I llavors... Però que això ens va anar molt bé saber-ho, perquè no, hi ha moltes coses que no les estàs veient. Sí, la van posar. No, la van posar. Quan ens ho vas enviar amb dibuix i tot, la van posar. Per això que totes les... I cada cop, si et vaig contestar, el que sí que pots tenir per segur és que en el mateix moment que et contesto ho dic a qui correspongui, si després, pel que sigui, ha quedat en una cua... Si no, no, és, vull dir, no hi ha excusa possible. Tens tota la raó.
Que ja veient tot això i no res, vaig escriure una carta. O sigui, que fa dos mesos. Està entrada l'1 de setembre, perquè avui jo ho he mirat.
Jo intento contestar-vos els mails, però no us en refieu, perquè en tinc molts. Vull dir, feu servir els canals, que per el que dius no et funcionen, eh? Però els canals com la Línia Verde o la Bústia Ciutadana, que en general...
Hi ha una cosa que vaig entrar pel canal aquest de l'Ajuntament i així, però potser fa... No sé, era al començament que estava, o sigui, que havíeu fet els anys. Vaig pensar, mira, potser ja no funciona. Vaig fer, no sé si fotografia i tot... dos arbres que no hi són, i però en canvi hi ha els forats dels arbres allà a les Marqueses, a banda i banda. Llavors, inclús vaig dir, hi ha persones de 90 anys que passen per aquí, entre elles la mare de la Núria. La mare de la Núria a l'estiu passa per darrere,
sí, ja,
però passa per darrere en lloc de davant, perquè qualsevol, doncs ella no hi veia massa. Algú pot caure aquí, i el meu marit diu, hi ha tres solucions: arreglar-ho, o sigui, tapar-ho, no tapar-ho, o que algú surti de caos. I de moment encara no ha passat, però espera.
Segueixen igual, els forats segueixen igual.
I tant, i espera, ho he dit també de totes maneres. La persona, el regidor, encara no hi és. Ho he dit de totes maneres.
Molt bé, Rosa, doncs et dono les disculpes en nom de tots. Tenim més preguntes.
Mira, una altra cosa, ja que estem posats així, les escombraries del nostre... Ui, ja ho sentiu.
No es grava, no es queda gravat.
És per gravar, així és igual. Les escombraries del nostre carrer. Les escombraries. Encara que poseu 300 contenidors, 400... estarà sempre brut. Per quina raó poseu? Feu com els alemans amb les fàbriques. Jo vaig dir una vegada quan hi havia, després del senyor Ratger, que hi havia l'alcalde, el Freixes, ja el veig amb ell. Feu com a Alemanya, que les coses han de partir en la pròpia fàbrica. Què passa? Poseu-hi els contenidors d'escombraries al costat de cada guingueta, perquè són les guinguetes les que embruten al costat de cada guingueta, aquí al mater.
Se'ls va dir això a les guinguetes, eh? En el seu moment, això ja ens ho vas dir, eh? I se'ls va dir a les guinguetes, això ja ens ho vas dir, me'n recordo perfectament.
Però aquí hi ha mates públics, doncs el mater públic, que hi ha lloc segur, tres contenidors o quatre. Si no els tenen ben arreglats, el públic no hi va allà a prendre res, perquè veu brutícia, ja ho veureu com els tindran ben arreglats. Hi ha coses que són de pura lògica.
I en tenen, les guinguetes. Les guinguetes tenen els seus contenidors i això es va comentar.
Fan servir sempre els d'allà darrere, fins i tot, jo crec que el de Polònia...
Els hi tornarem a dir.
Hi ha gent que ve d'allà. I a més,
no es posarà les caixes sense
plegar, els plàstics sense plegar, una botella de litre d'això, mira, amb una trepitjada plegada, no.
Els hi tornem a dir, perquè això sí que s'ha dit. Això sí que s'ha dit. No, hi ha gent que és d'Arenys i passa per allà i ho deixa. Molt bé, doncs si no tenim més preguntes, tanquem la sessió i gràcies de nou per haver-nos acompanyat.